Avui, a Aula LA, coneixerem dos treballs de recerca de batxillerat que tracten sobre l'Hospitalet. En concret, són treballs d'alumnat de l'Institut Santa Eulàlia i de l'Institut Bellvitge. A la tertúlia d'Aula LA parlarem del Nadal amb alumnat de les escoles Milagros Consarnau, Arosín i Bernat Desclot. Continuarem parlant del Nadal amb una nova edició de Connexió Frederic Mistral, en què coneixerem com se celebren aquestes festes en diferents llocs del món. A la secció Aula News visitarem l'EMCA, que ha tornat a la seva seu del Gornal i assistirem a l'obra de teatre solidari entre l'alumnat del Xaloc i usuaris d'Alpi. I per acabar, versió especial de la secció A mi m'agrada, amb dos companys de Televisió L'Hospitalet que ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula LH. L'alumnat de segon de batxillerat ha de presentar al llarg del curs el seu treball de recerca. A hores d'ara, la majoria de l'alumnat ja ha finalitzat aquest treball i l'ha presentat davant del tribunal. Avui ens volem fixar en dos dels treballs que s'han presentat aquest curs i que coincideixen en que el tema tracta sobre qüestions de l'Hospitalet. En concret, són un treball sobre l'evolució de l'educació secundària a l'Hospitalet de Llobregat i un altre sobre l'ús problemàtic de les xarxes socials i videojocs entre l'alumnat de l'Institut Bellvitge. I per això tenim amb nosaltres els seus autors, l'Ethan Racero i l'Ivan Pérez, i a la Salma Baró i la Tanzila Aslam. Moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos. Comencem amb vosaltres. Expliqueu-me una mica quina ha estat la motivació per fer aquest treball i la hipòtesi de sortida, no? Què és el que volíeu demostrar o el que pensàveu que podia arribar a aquest estudi?
Bueno, principalment volíem fer un estudi de com havia estat l'evolució de l'educació a la nostra ciutat, ens semblava interessant. I després, per al nostre objectiu d'estudi, que en el meu cas és la política, més en concret la política educativa m'interessa molt, i en cas de l'Ivan, el periodisme. I bueno, creiem que sí que té certa relació i juntament amb això ens va motivar a fer aquest treball.
No sé si pensàveu demostrar alguna cosa en concret o quina era la hipòtesi de sortida.
Sí, doncs com el nom del treball indica, el nostre objectiu era explorar l'evolució de l'educació secundària a l'Hospitalet des del seu punt d'inici, que és la creació de l'Institut Santa Eulàlia, i determinar si aquesta evolució i tot el conjunt d'avenços han estat positius i han contribuït a millorar l'educació que tenim avui dia i si aquesta transformació educativa s'ha produït a un ritme adequat i si encara enfronta mancances.
La idea era centrar-ho en el vostre institut, en l'Institut Santa Eulàlia o en general?
En general, perquè sí que el nostre institut, bueno, tenim el llibre que ens va donar la nostra directora de l'Institut Santa Eulàlia i pensàvem que era més rellevant fer-ho de tot l'Hospitalet i teníem molta més fonts d'informació i més sortides per donar-li més rellevància.
La idea inicial era que havia evolucionat, que havia canviat, que no estem parlant igual de l'educació secundària ara que fa 20 o 30 anys, no? Suposo.
Sí,
aquest era l'objectiu, demostrar que l'evolució de l'educació secundària a l'Hospitalet ha estat positiva i per això hem mostrat tots els avenços i al final les conclusions. A més d'incloure propostes i mancances, doncs inclou tots els avenços que demostren que l'evolució ha estat positiva.
Després parlarem amb més detall de tot això. Anem amb la Salma i la Tanzila. En el vostre cas, qui us va motivar a fer aquest estudi?
Sí, doncs un dels motius que ens va com incitar a fer aquest estudi va ser el fet que vèiem que a tota la societat és com que el tema pantalles està a tot arreu. Llavors, nosaltres mateixes també hem viscut aquesta experiència i volíem com veure específicament com estava la situació, que sabem que és greu, però volíem saber com era la situació específica al nostre institut.
Per què al vostre institut? Perquè és l'entorn més pròxim, perquè era més fàcil?
Sí, seria perquè és l'entorn més pròxim i perquè així podem treure com dades de veritat per saber com era la situació, però en el nostre cas.
Tanzila, no sé si a tu també et preocupava el tema aquest de les xarxes socials i què pensàveu que trobaríeu, no? Quina era la hipòtesi de sortida?
Doncs a mi també em preocupava aquest tema, ja que està a tota la societat i tothom té un mòbil a la mà i sovint no són conscients de les conseqüències que pot tenir. A més, vam pensar que les noies de batxillerat farien un major ús de les xarxes socials i els nois del batxillerat un major ús dels videojocs. Però a partir de l'estudi que hem fet hem pogut concloure que no és així.
No ens expliquis les conclusions, que això anirem després. Sí, sí.
Vale, però bueno.
Després anirem tractant més en profunditat. Però al principi vosaltres pensàveu que les noies feien més ús de xarxes socials i els nois més de videojocs, sí. No? Aquesta era la hipòtesi de la sortida. Vale, sabent per on, quin anava a ser la motivació i per on vau començar, ara anem a aprofundir. Vale? Comencem amb vosaltres. Com vau pensar de fer aquest estudi? Quines fonts vau pensar que seria interessant de consultar? Llibres, entrevistes?
Bueno, principalment li hem de donar les gràcies al Centre d'Estudis d'aquí de l'Hospitalet, perquè sí que ens va facilitar moltes fonts bibliogràfiques per poder completar el que és el nostre treball, i juntament amb el llibre del Copen, que ens ha facilitat la nostra directora.
Que és aquest llibre que sí. Tenim aquí.
I altres fonts, doncs, ha estat bastant útil. I això, fonts bibliogràfiques i mitjançant testimonis, entrevistes que hem fet a professora del nostre centre, a un exalumne i exdocent d'aquí de la ciutat, i per últim a l'alcalde David Quirós, que el més interessant és que va ser el darrer conseller d'educació que ens podia...
Regidor
d'educació. Que ens podia aportar molta més informació en aquest àmbit.
Quines van ser les dificultats a l'hora de tota aquesta producció? No? Ell diu que vau anar al Centre d'Estudis, no sé qui us va adreçar al Centre d'Estudis.
Doncs la nostra tutora que teníem abans tenia persones conegudes al Centre d'Estudis i ens va proposar anar allà perquè sabia que podríem trobar moltes dades i molts llibres que ens serien d'ajuda. I doncs vam disposar de tantes fonts que va ser difícil de seleccionar quines fonts utilitzaríem per al nostre treball, i aleshores vam haver d'acotar i seleccionar només aquelles fonts que pensaven que eren imprescindibles, i per tant, com és un tema molt extens, vam haver d'acotar a temes més específics perquè l'extensió podia ser massa llarga.
Quan dius fonts bibliogràfiques, no?
Sí, fonts bibliogràfiques, i també vam buscar doncs, a fonts online, webs que recullen testimonis de persones de l'època abans, i també fonts bibliogràfiques en línia.
El tema de les entrevistes, va ser difícil produir aquestes entrevistes? Va ser difícil aconseguir que l'alcalde actual volgués parlar amb vosaltres?
Doncs vam intentar-ho un primer cop, que ja sí que tampoc nosaltres no vam estar molt, perquè estàvem més per començar el tema que no pas per les entrevistes. I la primera idea, el primer cop que ho vam intentar, va ser una miqueta, es va quedar abandonat, i després sí que tenim una bona relació. Jo, perquè per exemple vaig parlar amb el David de la cursa nocturna i havíem parlat abans i vam aconseguir l'entrevista, però bueno, ens ho va posar bastant fàcil.
Sí, no va ser difícil, no?
No, la veritat que no, va estar molt prestat i ens va ajudar en tot el que demanava.
Vale, teniu aquestes fonts bibliogràfiques, teniu aquestes entrevistes. Quina informació comenceu a recollir de tot això, no? Que es plasma en el treball, no?
Doncs primer volíem veure com era l'educació abans, per fotos i dades també, per veure com eren les estadístiques d'abans i comparar amb les d'ara, i per obtenir una visió una mica general sobre com ha canviat en línies generals l'educació d'abans i la d'ara, i quins avenços, abans d'aprofundir, quins avenços en matèria d'infraestructures i com han canviat els aspectes de les aules, i també les xifres de notes, de percentatge d'alumnes a les aules i d'escolaritat. I per tant, les primeres xifres que vam veure doncs, seran aquestes, per comparar.
I quines són llavors les conclusions? Per exemple, en tema dèiem de xifres d'alumnes a les aules. No sé si heu fet una miqueta de bueno, relació d'això.
Hem conclogut que sabem que l'Hospitalet és una ciutat amb molta densitat de població i per tant això dificulta molt que es compleixin les ràtios d'alumnes per aula, i sí que hem identificat una sobrecàrrega de les aules a la ciutat.
Actualment?
Sí, actualment. Que evidentment s'ha anat tractant i s'està intentant millorar, però es necessita doncs, un subvencionament de l'Estat o que es dediqui.
Però de tota manera el nombre de la ràtio fa anys encara era més alta, no?
Sí, era més alta i s'ha anat augmentant grups, per exemple, el primer de l'ESO en comptes de 4 a 5 o 6, i així és com l'Hospitalet s'ha anat una miqueta implicant en aquesta problemàtica.
A banda d'això, de la ràtio a les aules, parlàveu també d'infraestructures. Com ha anat evolucionant aquest tema?
Doncs els últims anys hem pogut veure com a les aules s'han introduït eines digitals com pantalles i portàtils pels alumnes, que això era una cosa que quan l'educació secundària va aparèixer a l'Hospitalet era impossible pensar-hi, i són eines molt útils. I a més, a banda de les infraestructures, també vam estudiar dues problemàtiques que afectaven també l'educació de l'Hospitalet, que eren l'absentisme i l'abandonament escolar, que eren, ens va parlar el David Quirós i també un antic docent al qual li vam fer l'entrevista, i van identificar aquestes dues problemàtiques com els principals problemes.
Actuals.
Sí, actuals, ja que un gran nombre d'estudiants no assisteixen a classe amb regularitat i alguns fins i tot per X motius s'abandonen el sistema escolar definitivament, i per això hem identificat aquests problemes com els principals i hem proposat diferents solucions.
Quines són aquestes solucions que heu proposat? Perquè suposo que això és el més... No sé si aquest tema no el teníeu previst, és una cosa que us ha sobtat d'aquesta recerca, no? De que fos tan important aquests dos factors, i què heu proposat?
Bueno, hem identificat que en quant a encarregats de, per exemple, fer el seguiment dels alumnes en quant a que assisteixin a classe, que no siguin absentistes, hi ha molts pocs responsables per la quantitat tan gran d'alumnes que hi ha per centre. Llavors pensem que augmentar aquesta xifra de responsables encarregats de fer aquest seguiment i d'encarregar-se dels alumnes podria augmentar i ajudaria bastant, perquè no és el mateix que una persona porti 4 casos, que poden ser casos molt complexos, familiars, econòmics, etc., a que ho portin 3-4 i estigui molt més repartit.
Alguna cosa més d'aquesta recerca us ha cridat l'atenció? Alguna cosa que no esperàveu trobar-vos?
Bueno, no exactament, la veritat. Sabíem més o menys la situació de l'Hospitalet, que és una ciutat humil, no? que el que té, hi ha situacions diferents, bones, dolentes, i no ens ha sorprès gaire cap problemàtica.
A mi sí que em va sorprendre quan vam estudiar el creixement demogràfic de l'Hospitalet, que és el que va motivar la creació de l'institut, que no sabíem que el creixement va ser tan dràstic i es va produir
tan exponencial
a causa de l'èxode rural, i no sabíem que l'Hospitalet també era una de les ciutats amb major densitat d'Europa, i ens va sorprendre bastant aquesta xifra.
Anem a l'altra banda, a un treball totalment diferent. Comencem per això, com vau començar aquest treball, no? Quines van ser, en el vostre cas, les vostres fonts d'informació, qui us va donar suport, qui us va ajudar?
Sí, doncs, principalment, com el treball de recerca té una part teòrica i una part pràctica, la part teòrica principalment la vam treure de fonts online, d'universitats o coses així, per veure com tractaven les addiccions d'un tema com més biològic. I llavors, després, quan vam dur a terme la part pràctica, el nostre treball de recerca el vam fer amb l'ajuda d'una doctora de l'IDIBEI, que diu doctora Lucero, que és la que ens va ajudar molt en alguns dubtes que teníem de coses concretes, o per exemple, en la part pràctica, vam poder fer una estada de 5 dies a les instal·lacions de l'IDIBEI, com potser s'ha veient...
Sí, es veien en algunes imatges, estan... No són aquestes, però sí, ara hi ha unes que s'estan veient ara, sí.
Sí, llavors això. Llavors, l'estada de 5 dies ens va permetre treure informació i les conclusions molt interessants, amb els recursos de...
Bueno, vosaltres sou de l'Institut de Bellvitge, que fa tàndem amb el Lidivell, i teniu aquest suport del Lidivell, i a més vosaltres sou de l'àmbit científic, no sou de l'àmbit social com ells, no? Deies que vau buscar informació sobre el marc teòric i vau tractar això com una addicció, el tema de les pantalles com una addicció.
No es pot dir una addicció encara, perquè no s'ha confirmat. Nosaltres parlem d'un ús problemàtic, però sí que vam buscar addicció, bueno, com el terme addicció i tot el que estava relacionat amb les addiccions per saber una miqueta com va el tema. Després, doncs, el sistema nerviós també era clau en aquest treball de recerca, especialment el sistema de recompensa, que per mi, sincerament, va ser molt complex i amb l'ajuda de la Lucero ho vaig entendre molt correctament, la veritat.
Explica-m'ho, això, el sistema de recompensa. Representa que quan tu estàs fent servir unes pantalles, al teu cervell li agrada allò i per això vol continuar, no sé, explica-m'ho.
Sí, bueno, el sistema de recompensa és un conjunt d'estructures i mecanismes cerebrals que s'encarreguen del plaer, la motivació i l'aprenentatge associat a les conductes gratificants. Uh-huh. I quan nosaltres realitzem una acció que ens agrada, per exemple, menjar, doncs el sistema de recompensa s'activa i allibera la dopamina. La dopamina és un neurotransmissor clau en el funcionament del sistema de recompensa i quan s'activa, el cervell guarda aquella recompensa com positiva i tendim a repetir-la en el futur perquè el nostre cervell l'ha associat com positiva i és quan fem una acció moltes vegades.
Bueno, doncs ho has explicat superbé, la Lucero va fer la seva feina.
Sí.
Vale, llavors teniu aquest marc teòric sobre el tema de la recompensa i dieu que vau fer aquesta estada al Lidivell, en què va consistir aquesta estada?
Sí, la vam fer a finals del curs passat, a juny, i vam poder anar 5 dies perquè la part pràctica, per saber els resultats del nostre institut, ens vam centrar en els alumnes de primer de l'ESO i de tot batxillerat. Uh-huh. Llavors vam passar 3 enquestes, dues que ens va proporcionar la Lucero perquè eren com més clíniques i més específiques, i una sobre dades sociodemogràfiques que són preguntes que vam dissenyar nosaltres mateixes. Llavors vam passar aquestes enquestes de manera presencial a les classes de primer de l'ESO i batxillerat. Llavors, una vegada vam anar a les instal·lacions de l'IDBI, específicament a la unitat de TCA, que és on treballa la doctora, doncs amb un programador, un processador, vam picar totes les dades i les vam bolcar i llavors, a partir d'això, vam extreure les conclusions amb gràfiques i tot això.
Quines són aquestes conclusions? Que abans me les volies explicar tu i no t'he deixat, d'acord? ¿Vale?
Bueno, doncs la conclusió principal és que la majoria dels participants no tenen límits parentals, és a dir, un 72% no tenen límits parentals quan utilitzen el mòbil. A més, les noies de l'ESO són les que tenen més risc. També van suposar...
Més risc perquè passen més hores, perquè...
Bueno, és el grup que té més risc perquè de totes les preguntes que van fer de les 3 enquestes, elles tenien les dades més significatives. És a dir, que la diferència entre els altres grups i les noies de l'ESO era més gran. I doncs vam concloure que les noies de l'ESO tenen més risc que algun altre grup. A més, també vam suposar que passarien unes 5 hores als de l'ESO i 4 als de batxillerat, però vam obtenir que passaven entre 3 i 4 hores, encara que també hi ha un percentatge elevat a més de 8 hores. Un 12% dels participants
passen més de 8 hores.
Més de 8 hores diàries amb el mòbil. I jo crec que aquesta és la dada que més em va sorprendre a mi.
I en relació amb l'ESO i batxillerat, hi havia diferències?
Sí, hi havia diferències i també hi havia similituds. Una de les preguntes que vam fer va ser si el que més utilitzaven el mòbil era pels videojocs, on els nois van destacar més, però que també hi havia un percentatge elevat de les noies. Nosaltres normalment pensem que els videojocs són per als nois, però amb els resultats que hem obtingut podem concloure que no és així, que les noies també passen temps en els videojocs i... La veritat és que...
No sé si vau analitzar dintre d'aquest estudi l'ús que es fa de la pantalla del mòbil, si és un ús lúdic per jugar, si es consulta en xarxes socials, o això no ho vau estudiar?
Sí, és una cosa que vam preguntar també a les enquestes, però la veritat és que des del principi no era un dels nostres objectius veure per a què ho utilitzaven, sinó veure si feien com un ús problemàtic.
I ús problemàtic per vosaltres era que estiguessin masses hores, o que estiguessin prop de l'addicció?
Sí, és que és això, que realment encara no es pot parlar d'una addicció perquè hi ha com uns manuals, d'acord, que ho fan molts científics, llavors com per exemple l'addicció al joc o a les compres o coses d'aquestes estan com molt estudiades, però com les pantalles és una cosa com molt nova, encara no s'ha començat a estudiar. S'està començant ara una mica els videojocs, però les pantalles encara no. Llavors, això.
I vosaltres heu arribat a la conclusió, no sé, en el vostre treball, que potser sí que és addicció, pel que tu deies de la recompensa, no?
Sí.
Penseu que el tema d'estar 8 hores davant d'una pantalla pot considerar-se addicció?
Jo, personalment, la consideraria una addicció, però crec que és millor que ho facin els científics perquè saben més sobre les addiccions i tot aquest tema, però a partir dels resultats que hem obtingut, jo diria que sí.
Tu consideres, sí?
Jo també diria el mateix, perquè és com que encara no s'ha reconegut, però hi ha moltes similituds en la manera en què afecta el cervell amb una addicció.
No sé si heu fet, com ells que han fet algunes propostes per intentar revertir la situació, aquesta problemàtica, no sé si vosaltres en el vostre treball també us heu llançat a fer alguna proposta.
Sí, hem fet un tríptic que no l'hem portat avui, però el tríptic bàsicament era un material divulgatiu dissenyat especialment pels nostres companys i companyes de classe on podrien trobar tota la informació relacionada amb les addiccions, una miqueta els resultats i les conclusions i finalment un apartat de prevenció.
Ella deia, m'ha explicat el que li havia cridat l'atenció. No sé si en aquesta recerca hi ha alguna cosa que t'hagi cridat a tu molt l'atenció.
Sí, jo crec que el que més em va cridar l'atenció va ser que les noies de primer de l'ESO són les que tenen més risc de fer un ús problemàtic, ja que, bueno, per diversos factors, perquè són com molt petites i ja des de tan aviat que els hi passa això. I també que em sembla que no l'ha comentat la Tansila, que el fet que una diferència entre els de l'ESO i els de batxillerat que vam concloure, que vam observar, és que els de batxillerat tenien una major falta del control sobre internet. I això em va sorprendre bastant.
Falta de control?
Sí.
Què vol dir això de falta de control?
Doncs que els costa controlar més, o els costa més controlar l'ús que fan sobre internet, per exemple, doncs el tendeixen a agafar més o coses així.
Encara que siguin més grans i semblés que podria ser el contrari, no? Que no sé si vosaltres dèieu al principi, no? Que igual els de batxillerat tenien més control sobre això i és el contrari, no?
Sí, perquè de fet al principi vam pensar això, que pensàvem que els de l'ESO farien un major risc perquè tenen com més temps lliure, llavors podrien tendir més. Però al final vam veure que no, ja que els de batxillerat és com que porten més temps exposats, llavors és com que han desenvolupat un major ús problemàtic.
L'Ivan i l'Ethan deien que havien fet el treball una mica motivats per la seva... L'Ethan vol estudiar polítiques i l'Ivan vol estudiar periodisme. No sé si el vostre treball de recerca té a veure amb el que us agradaria estudiar l'any que ve.
La veritat és que, bueno, jo personalment encara no tinc clar. M'agradaria fer alguna cosa de ciència, però no és el que, ja, a més que el tema que vam escollir a les dues ens interessava, però personalment no estava centrat en cap carrera cap al futur.
I en el teu cas?
Jo igual no tinc cap carrera clara encara, però sí que m'agrada l'àmbit de la ciència i aquest treball de recerca doncs, sí que estava més centrat en la psicologia, perquè la doctora Lucero va estudiar psicologia i ens va ajudar molt en la part teòrica, però jo personalment no tinc idea cap.
I el tema d'haver pogut treballar al Lidi Vell, d'anar a un centre de recerca real, què ha estat per vosaltres?
Sí, la veritat és que estem molt agraïdes per haver pogut anar, ja que va ser una experiència molt enriquidora i doncs això, l'oportunitat de treballar amb gent que és psicòloga de veritat i utilitzar com aquests recursos per treure com informació que és com molt interessant.
Tansila.
Sí, jo igual. Em va agradar molt l'experiència. En concret, finalment, quan vam fer la presentació del nostre treball de recerca a Lidi Vell, va ser com el millor per a mi, perquè estàvem presentant davant de professionals del camp de la biomedicina que jo mai m'havia imaginat que podria fer, perquè aquelles persones tenen doctorats, han estudiat molt i jo encara estic en el batxillerat i no he estudiat com massa, doncs va ser una experiència molt agradable.
Us van posar bona nota, es pot dir?
Sí.
Sí? Què us van posar?
Un 10.
Un 10, molt bé. Teniu pensat de fer alguna cosa més amb aquest treball, de presentar-lo a algun premi de recerca de batxillerat, o us ho esteu pensant?
Ens ho estem pensant. Bueno, ells abans comentaven que ho presentarien als premis de la UPF, doncs ara crec que a mi també m'agradaria, ho haig de parlar amb la Salma, però abans estàvem parlant amb l'Elvira i ho presentarem als Premis de l'Hospitalet.
Molt bé. En el vostre cas, quina nota us van posar, si es pot dir?
Sí, sí, sí? Tenim un 10 també. Tenim un 10 també.
Sí. I heu pensat també de fer alguna cosa més amb aquest treball, de presentar-lo a algun concurs?
Sí, bueno, hem parlat amb el nostre tutor i la intenció era presentar-lo a la UPF i a la Universitat de Barcelona i sí, també puig a l'Hospitalet.
Elles comentaven que el tema de col·laborar amb l'Idi Vell doncs, ha estat molt enriquidor. En el vostre cas, el tema de fer entrevistes, tu que vols ser periodista i això, ha estat també enriquidor enfrontar-se a fer entrevistes reals, amb l'alcalde també?
Sí, clar, ha estat una experiència nova, mai havíem fet una entrevista de manera seriosa i també van ser una part fonamental del nostre treball, ja que ens van donar testimonis nous, perquè nosaltres no hem viscut moltes etapes que cobreixen el nostre treball i ens va ser molt útil. I el fet de fer aquestes entrevistes, i especialment la del David Quirós, doncs va ser una experiència molt satisfactòria, ja que mai havíem fet alguna cosa així i fer-li l'entrevista a l'alcalde doncs és una cosa que no tothom pot dir.
Doncs Salma, Tanzila, Ethan i Ivan, moltes gràcies als quatre per venir a acompanyar-nos, per explicar-nos els vostres treballs de recerca. Espero que guanyeu molts premis i que pugueu tornar aquí a explicar-nos això, que heu aconseguit premis i si no, doncs molt bona feina. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
A tu.
Avui és el darrer programa de l'any i volem dedicar la nostra tertúlia al Nadal. Hem convidat a quatre alumnes a que ens expliquin què és per ells i elles el Nadal. Els nostres convidats són el Diego García, la Maria Mercè, la Elsa González i el Pol Serna. Moltes gràcies als quatre per estar aquí amb nosaltres. Començarem per aquesta banda. Diego, què és per tu el Nadal?
Per mi el Nadal és un temps de celebracions en família, on cantem Nadales i fem les tradicions tots junts.
I per tu, Maria?
Per mi també és una tradició molt bonica, que és per passar temps amb família i disfrutar d'aquests moments que tenim.
Anem a aquest costat. Elsa, què és per tu el Nadal?
Per mi el Nadal és com una tradició que passem temps amb la família i sopem tots junts.
I per tu, Pol?
Per mi també és una tradició que la finalitat d'aquesta tradició és passar temps junts amb la família i gaudir d'aquells moments.
Els quatre heu dit que és una tradició, però vosaltres sabeu d'on ve aquesta tradició? A veure, el Diego, tu em sembla que no saps.
A mi no,
a
mi no
m'ho han explicat. I tu saps d'on ve aquesta tradició?
Sí, ve de que commemorem el naixement de Jesús, que és una de la religió, i celebrem el dia que va néixer.
És a dir, que hi ha una part de tradició que és de religió, no?
Sí.
Tu sabies també això, Elsa?
Sí, més o menys.
Sí, més o menys. I també saps això, que és pel naixement de Jesús i això? I tu, Pol?
Sí, també és per això, encara que a casa meva no ho celebrem per això.
Clar, és a dir, que això és la història ve d'aquí,
sí.
Però hi ha molta gent que ara ho celebra sense tenir, sense ser religiós, vale?
Sí.
I vosaltres no penseu que potser també se celebra que s'acaba l'any i que arriba el dia més curt de l'any? Això us ho havíeu plantejat alguna vegada?
Jo no.
No? No? Sabeu quan és el dia més curt de l'any?
El 31.
Clar, és el dia més curt de l'any, no? Molt bé. Vale, llavors, això, la tradició, la religió, que no tothom ho celebra. I vosaltres com ho celebreu? Tots heu dit que ho celebreu en família. No sé si feu alguna cosa especial.
Bueno, jo celebro el Pare Noel, els Reis Mags i el Cagatió. El Cagatió i els Reis Mags els celebro aquí a Barcelona amb els meus avis, els meus tiets i els meus cosins. I el Pare Noel vaig a Zaragoza,
que
també viuen els meus avis. Ens juntem també amb els meus tiets i els meus cosins i juntem tots els regals i els obrim.
I a part dels regals, això d'estar amb els cosins i això t'agrada?
Sí, molt.
Tu portes regals de tot arreu, no?
Sí.
No perds un, no? Pare Noel, el tió i els Reis, no?
Sí.
Maria, quin és el teu cas? Com ho celebres? Fas alguna cosa especial?
Sí, primer aquí vaig a la fàbrica de joguines, al campament reial, i el circ de Nadal.
Que són les activitats que fan aquí a l'Hospitalet, no?
Sí, vaig a veure les llums i després vaig a Jaén, que viuen els meus cosins, els meus avis i els meus tiets, i obrim els regals del Pare Noel i mengem junts, juguem, i després venim aquí i celebrem els Reis Mags, perquè jo el cagatió no el celebro.
Ah, tu el tio no, però el Pare Noel amb la família de Jaén i els Reis te'n tornes aquí. A tu també t'agrada això de viatjar, d'anar a un altre lloc, sí, i de trobar-te amb els cosins i això?
Sí, m'agrada molt.
Molt agradable, molt bé. Elsa, i tu, què fas?
Jo celebro el cagatió, el Pare Noel i els Reis Mags, però tot ho celebro aquí, a Barcelona. Vaig a la fàbrica de joguines, al circ de Nadal, i també a la cavalcada dels Reis.
Molt bé, t'agraden totes aquestes activitats,
sí,
de la ciutat. I el tema de trobar-te, també te trobes amb, sí, cosins o amb avis o amb,
sí,
tiets?
Sí, anem tota la família a casa del meu tiet a sopar tots junts.
Pol, quin és el teu cas?
Pues mira, nosaltres decorem la casa i el dia 24 venen algunes famílies a sopar a casa meva i també fem cagar el tio. I el dia 25 ven el Pare Noel, el dia 6 ens ven els Reis i anem a casa dels meus avis a dinar i mengem el tortell. I també faig algunes activitats d'anar al circ de Nadal, la cavalcata dels Reis,
oh, bé,
la fàbrica,
sí,
de joguines...
Ja veig que feu molt de Nadal també a l'Hospitalet, eh? I amb la família. I el tema dels regals, a mi el que m'agradaria preguntar-vos és, no penseu que el tema de Nadal és també una mica consumista, que és una mica per demanar i comprar molt? O bueno, ja està bé, ja que de tant en tant us facin regals. Com ho veus, Diego?
A mi normalment sí que demano bastantes coses per Nadal perquè és un ús, només ho celebrem una vegada a l'any i aprofito.
I tu, Maria, aprofites també?
Sí, perquè jo crec que és també una tradició, però la gent aprofita que està en família per regalar coses i demanar moltes coses. Jo moltes coses no demano, però sí que demano.
A veure, què demaneu, Diego, què demanes? Has fet la carta ja?
No.
No? Però okay. Tens alguna idea de què t'agradaria que et regalessin?
M'agradaria algun xandall o algú per l'escola i també algun joc de la Nintendo.
Ah, algun joc de la Nintendo. I tu, Maria?
A mi m'agradarien llibres, sí? Jocs de taula i alguna cosa per entretenir-me.
I algun llibre en especial? T'agraden alguns llibres així, alguna col·lecció, sí? Com per exemple?
És un club, una col·lecció que és anglesa, que es diu el Club de Detectius, uh-huh, i som 10, però en castellà encara només han sortit 5, i m'estic llegint el 5, però encara no ha sortit el 6.
Llavors no el pots demanar perquè te'l regalin perquè encara no ha sortit, no? Però bueno, quan surti segur que el demanes, sí, no? Si no aquest any, un altre any. Elsa.
Jo demano regals, sí, però també penso en estar amb la família. Uh-huh. I demano roba, llibres, i ja està. I de llibres demano Oh My Goa, que és una col·lecció de llibres que té, uh-huh, nou i m'agrada molt.
Uh-huh. Roba i llibres, no? Demanes només per tu o demanes també per la resta de la família?
Per mi, però també per la meva família, com per la meva mare, la meva germana i el meu pare.
Bueno, això està bé, demanant-ho només per un. I tu, Pol, has fet la carta ja, sembla,
bueno,
no?
Bueno, no l'he fet, però ja sé què demanar.
Sí.
I demanaré un joc de taula de mates, mm-hmm, una guitarra, mm-hmm, una cinta Jordan de cabell, perquè jo porto, sí, i també una activitat per fer en família, un escape room,
ah, mira,
anar a veure un
bé,
partit...
Això està bé, eh? Mira, cap dels teus companys ens ho ha dit, lo de fer una activitat així en família, lo de la guitarra. T'agrada tocar la guitarra?
No, però aquest estiu una amiga meva del poble, el seu pare, la tocava i em va donar curiositat i la demanaré, així aprendré una mica a tocar.
Molt bé. Hem parlat de les coses que fareu amb la família, de les coses que fareu a la ciutat, però jo no sé si a l'escola també se celebra el Nadal d'alguna forma, si decoreu l'escola, si feu alguna cosa... A veure, Pol, què heu fet a la teva... Pues... Vosaltres sou els dos de l'escola Milagros Consarnau. Molt bé, doncs a veure, expliqueu-me què heu fet a l'escola Milagros Consarnau.
Pues, com cada any, fem uns tastets d'hivern, de musicals, bueno, d'hivern, que són unes quantes cançons i un poema que fem amb el profe d'anglès, el profe, tutor, i la de música, que ho fem amb instruments. Uh-huh. També hem fet una postal nadalenca per a les nostres famílies, això els nens de 6è. Els nens infantils fan cagar el tió i també fem la carta als Reis i l'últim dia de col·le venen els patxes reials a l'escola i els entreguem la carta.
Ostres, molt bé, no? Vosaltres seríeu capaç, Elsa, tu series capaç de dir-me un trosset d'aquest poema que diu que heu preparat? Un trosset petit?
Sí.
Sí?
Una part és, el regal que jo desitjo tenir per aquest Nadal no portarà llaç de vellut, ni vermell, ni groc, ni blanc.
Ah, molt bé, molt bonic. Us agrada això de preparar activitats especials
sí.
per les festes? Sí. És com més divertit l'escola quan arriba el Nadal?
Sí.
Anem a veure aquí en, en aquest costat, Maria. La Maria ve de l'escola Bernat Desclot,
sí.
no? Què feu a l'escola Bernat Desclot per celebrar el Nadal?
Principalment el que fem és que cada classe es prepara una cançó nadalenca o una nadala i l'últim dia, el 19, la cantem davant de totes les famílies. També fem l'intercanvi de postal, que el farem avui a la tarda, que donen un paper amb un nom d'un altre qualsevol d'altre curs i li has de fer una postal i després li entregues i has de parlar amb ell. També fem d'infantil a cicle inicial, fem el fem cagar el tió i de mitjà a superior fem la mica invisible i també hem participat aquest any a la decoració nadalenca.
I què heu fet de decoració?
Hem fet com una ximeneia gegant, que tenim dues, una a la part infantil i una a la nostra, i cada nen feia un mitjó amb el seu nom escrit.
Oh, que guai! Ho pintava o
sí, ho pintava.
Cosia? O...
No, ho pintàvem i després posàvem el nom a dalt.
I això de les postals, us ha agradat això de fer-li postals a gent que potser no coneixíeu, no?
Sí, ens agrada molt perquè també és un moment per conèixer altres nens de l'escola que potser no coneixies de res.
Perquè en aquestes postals abans li preguntes a aquella persona com és i què li agrada o no?
No, et donen el paper i tu li has de fer una postal nadalenca i després li dones i parles amb ell.
Li fas un dibuix?
Sí, o li poses
una dedicatòria. A qui t'ha tocat, a tu?
A un nen que es diu Elian, que és de segon.
De segon, és més petit que tu, llavors. Sí. Diego, com celebreu vosaltres? Tu ets de l'escola Azorín. Sí. Com celebreu el Nadal a l'escola Azorín?
Nosaltres fem un calendari d'advent, però en lloc de xocolatines, fem amb un sobre, cada dia hi ha un paper que posa una activitat que fem.
Uh-huh.
Llavors cada dia anem fent una activitat, com per exemple fer-nos una foto divertida o fer alguna postal. I en la postal aquesta és per casa. I després els d'infant fan cagatió i nosaltres fem també l'amic invisible de 5 i 6.
Com elles, no? Que també els grans feu l'amic invisible. Amb lo divertit que és fer cagar el tió i no feu els grans cagar el tió, eh? Quina pena. Escolta, m'ha agradat això del calendari d'advent. Semblen una mica una gincama, no? Perquè
sí.
Quina mena d'activitats proposa el calendari?
Posa algunes activitats, o sigui, que no siguin molt... No és que... O sigui...
Per exemple, deies lo de la foto divertida, no?
Sí.
A part de la foto divertida, no sé, alguna altra cosa que heu fet en aquest calendari?
Algun dia també... com de canviar-nos de lloc durant un dia, o fer una abraçada a algú, o,
Això està bé, eh?
O parlar durant tot el dia amb paraules amables i no dir mentires.
Això està xulo. S'assembla una mica el que es fa per Carnestoltes, no? Però en lloc de ser coses una mica així esbojarrades, són una cosa una mica més serioses, no? Més tranquil·les, molt bé. Hem parlat del Nadal, però després del Nadal aquí arriba el Cap d'Any, després arribaran els Reis... Què li demaneu vosaltres a l'any 2026? Què us agradaria que passés a l'any 2026? Diego.
A mi m'agradaria que anés molt bé l'escola i que comencés bé i també que en família passéssim, gaudíssim tots molt bé.
D'estar junts?
Sí, d'estar junts.
Quin gran desig, Diego. Maria, tu què?
Jo desitjo que tot el món estigui bé, que tingui salut i que parin ja les guerres i per mi la meva família vull que tinguin tots saluts i poder gaudir.
Molt bé. Elsa, tu què li demanaries
jo
al 2026?
Jo també salut per la meva família, pau al món i sacar unes notes a l'escola i tot això.
I pel tema esportiu, perquè la Elsa no ens ho ha dit, però fa gimnàsia artística. No sé si també demanes alguna cosa en l'àmbit esportiu.
Sí, com... aprendre més coses... aprendre més coses.
I guanyar algun torneig, no?
Sí.
Que també està bé, no? Guanyar de tant en tant. Pol, què li demanes tu al 2026?
Pues jo tindré un bon 2026, que no em passi res dolent, perquè fa un mes em vaig trencar un os a la mà, fent taekwondo.
A veure com està la mà.
No,
està
ja
bé,
la tinc bé, ja estic bé.
Vale.
Però que no em torni a passar això. I pues, això, salut per a la meva família, l'esport, que em vagi bé, i ja està.
Molt bé. Doncs Diego, Maria, Elsa i Pol, moltes gràcies per venir a acompanyar-nos i explicar aquestes coses tan personals de com passareu el Nadal i quins regals demanareu. Ja veig que demaneu a tots, vale? Espero que us portin algun d'aquests regals i que el 2026 sigui un molt bon any per vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Gràcies.
I seguim parlant del Nadal. En el marc del tàndem de comunicació audiovisual que fem amb l'Escola Frederic Mistral, un grup d'alumnes de quart de famílies que provenen de diferents llocs del món ens han explicat com celebren aquestes festes. I també ens han recitat un poema nadalenc i ens han cantat una cançó.
Jo sóc Lucas i aquesta és la meva amiga
Daniela.
I ara li preguntaré si celebra Nadal a casa seva.
Sí, celebro Nadal, però fem algunes coses molt diferents. Com, per exemple, la meva mare prepara un menjar que es diu Mai Mai i es menja, és molt tradició i es fa amb molt d'amor. Lucas, tu celebres Nadal?
Sí, jo celebro el Nadal. Jo faig la jaca i és un entrepà amb fulles de plàtan i també unes altres coses. També fem un rotllo de pa que per dins té pernil.
Hola, em dic Jan, sóc d'aquí de Catalunya i avui us explicaré com celebrem el Nadal aquí a Catalunya. El Nadal aquí es celebra, doncs, abans del 24 de desembre ficant l'arbre de Nadal i per les nits més o menys quan surts al carrer hi ha bastantes llums i està decorat.
Hola, em dic Dilla, aquí sóc de València i avui us explicaré com celebrem el Nadal. El que fem nosaltres per Nadal de menjar sol ser gall dindi rus, tit i sopa de galets. També mengem torrons i polvorons.
A casa meva ens reunim tota la família a casa meva i fem una sopa de galets i pollastre rostit.
Hola, em dic Àngela.
Hola, em dic Lucas Moliner.
Jo, al Nadal, com la meva mare és de Xile i els meus avis també, doncs al Pare Noel li diuen el Viejito Pascuero, que és com se li diu allà a Xile. I també a l'1 de desembre ve un fullet que ve a fer trastades a la casa. Per exemple, un dia va decorar l'arbre de Nadal amb els nostres calçotets.
Jo, com el celebro, posem l'arbre de Nadal i el dia 25 de desembre el festegem tots junts amb la meva família.
Soc la Isabela.
Hola, soc l'Olivia.
I avui us explicarem com celebrem el Nadal
a Itàlia
i a Cuba.
Jo no sóc d'Itàlia, sóc d'Argentina, però el meu bisavi era d'Itàlia. I a Itàlia una tradició molt comú és anar a la mitja di mitjanotti, que és la mitja de mitjanit, que la fan a les 24 hores del 24 de desembre. I una altra tradició és muntar tots junts el presepio, que és pessebre en italià.
A mi el que més m'agrada és estar amb la família i m'agrada molt muntar l'arbre. Sí, és veritat que no fem pessebre, però el clima és molt càlid.
A mi el que més m'agrada és estar amb la família, els amics, els regals, que els que més m'agraden són els Reis, l'amic invisible també m'agrada molt i el Pare Noel.
Jo em dic Oliver Bencom de Casilla.
Vas marxar a fer cactar.
Jo celebro a casa muntant una taula molt llarga amb molt de menjar que prepara la meva mare, com per exemple salchipapes, arròs, amb pollastre i tot, i també el Rei Max i el Pare Noel ens porten regals.
Jo no celebro Nadal, però hago unes coses diferents, com jocs diferents.
Hola, sóc la Catherine. Vinc de Brasil i avui us explicaré com és el meu Nadal en Brasil. En Brasil mengem carn, arròs amb passa, jamón i pollastre.
Jo sóc la Malena i els meus pares venen d'Argentina. Avui us explicaré com és el Nadal a aquest país. El Nadal a Argentina es posa l'arbre, es posa el pessebre, es decoren les cases. Una de les coses que mengen és porqueta a la brasa, tomàquets farcits, però també mengem torrons, fruits secs.
Nadal a l'estiu.
Si el Nadal fos a l'estiu, jo no sé com ho faria. No hi hauria neu enlloc i els torrons es desfaria. Fins i tot els pastorets a la platja hi anirien i el dimoni amb tanta aigua el seu foc apagarien.
Bones festes!
Bones festes!
Les obres de l'edifici de l'EMCA al Gornal han finalitzat i alumnat i professorat ha pogut tornar a la seu oficial de l'escola. Han passat 2 anys des que l'EMCA es va traslladar a l'edifici del CENFO perquè la seu del Gornal patia danys estructurals.
L'Escola Municipal de Música Centre de les Arts va viure una tarda d'emocions aquest dimarts en el retorn de l'activitat al seu edifici de l'Avinguda Vilanova després de més de 2 anys. L'aparició d'unes esquerdes i diverses fissures a la planta baixa de l'edifici, que indicaven danys estructurals, va provocar el trasllat de les classes al CENFO, el Centre Municipal de Formació i Orientació al Treball, on ni els alumnes, ni les famílies, ni els professors s'han sentit còmodes, lamentant la manca d'insonorització dels espais i d'altres qüestions que provocaven unes condicions a l'hora de fer classe inadequades. Tot això quedava enrere aquest dimarts.
Em sento com tornar a casa, diguem, no? Perquè m'ha estat al final 2 anys en una seu temporal, amb els seus inconvenients, no estava del tot adaptat com no era una escola de música, com aquesta estava originalment ja feta. Sobretot molta il·lusió, quasi que ho estava comentant abans amb una companya, inclús emoció, no? Perquè també al final són espais on hem conviscut molt de temps i veiem espais que no havíem estat i ens venen records.
Les obres han significat el reforç estructural de l'edifici per solucionar les patologies causades per l'assentament de la seva fonamentació, fet que va provocar les esquerdes. Per aconseguir-ho es va requerir la demolició i posterior reposició dels elements de la planta baixa necessaris per executar el recalçat i la posterior reposició de tots els elements afectats.
L'aula de dansa ha millorat molt tot el paviment amb aquest terra flotant, que ens permet ser un espai encara més segur per tot l'alumnat i el professorat. Després hem guanyat una aula més aquí a la planta baixa, on tenim els diferents instruments de percussió, bateria i de combos. Una millor també insonorització i també el vestíbul, el hall de l'escola és una mica més ampli.
Després de més de 2 anys lluny de casa, l'EMCA arrencarà el 2026 a la seva seu situada al Gornal, en un curs amb més de 2.700 alumnes matriculats.
Un any més, la mostra de diorames de pessebres de l'Harmonia té uns protagonistes que agraden especialment al públic familiar, els Playmobil. Hem visitat la mostra acompanyant una de les visites escolars.
És una mostra que no és ja el primer any que la fem,
És una readaptació de l'antic concurs de pessebres i efectivament funciona molt bé i atreu molt a la gent perquè és molt divertit. La idea és trencar els motlles i actualitzar la tradició pessebrista. Es tracta que no es perdi, sinó que es reinventi, i en aquest cas el fet de posar-la en contextos que no s'assemblen en res, diguem-ne, a la Bíblia, és un al·licient més perquè permet fer jocs molt i molt divertits.
És un al·licient per seguir creant mons, diferents diorames amb diferents temàtiques on l'eix central és sempre un naixement. Els naixements tradicionals són algú molt maco, algú que ha de seguir coexistint. Aquest any s'ha muntat un a baix, precisament. Playmobil pot donar molta més imaginació. Surts dels paràmetres tradicionals a les figures clàssiques, no? Hi ha naixements que aboquen vikings, uns altres construcció, palau de gel, moltes temàtiques.
I tant, perquè ara mateix us estan buscant per tot arreu tots els personatges i els hi agrada molt. Laia?
És una manera de que no passin tan superficial per tots els pessebres i que s'hi dediquin una estoneta a cadascú, i això els està motivant moltíssim.
Sí, estan entusiasmats.
Hem vist una d'entrada que era de veritat, però era superxula, que sí, jo no. Sí, i molt bonic. I ja, també hi havia un de Josep i Maria amb el Jesús, que també eren com...
Sí, el més xulo, perquè a mi m'agraden molt els Playmobils.
Bueno, en aquesta escena hi ha coses de la meva... d'una pel·lícula que he mirat, la de Casafantasmes.
Ens agraden molt els de la platja.
Sí, els de la platja.
El de la platja gran.
El Centre Cultural de Bellvitge-Gornal exposa fins al 9 de gener un seguit de fotografies de Mont Feijó, en què els protagonistes són infants que pateixen autisme. La mostra és una iniciativa de l'Associació de Famílies del Centre d'Educació Especial Estel Cambori, que vol trencar amb estigmes i estereotips sobre aquest trastorn.
Es tracta d'una iniciativa de l'Associació de Famílies del Centre d'Educació Especial Estel Cambori del Centre, amb qui Mont Feijó ha col·laborat per fer el calendari solidari d'aquest any 2025. Els infants neurodivergents sovint no parlen amb paraules, però sí que es comuniquen i expressen emocions i sentiments d'altres maneres, un aspecte que connecta directament amb la fotografia.
A ver, casi todas las fotos que yo hago tienen este tipo de fondo, porque a mí lo que me gusta precisamente es que resalte solamente la persona y la expresión de su cara. Principalmente me gustan mucho los planos cortos, casi siempre hago planos muy cortos. Ellos emiten sonidos, pero no se comunican con palabras, entonces yo lo que intenté en todo momento fue captar esa esencia de lo que hay dentro de ellos, ¿no? De lo que no pueden expresar con palabras.
A banda de l'aspecte estrictament artístic de les imatges, d'aquesta vintena d'infants al Centre d'Educació Especial Estel Cambori, l'exposició també té una forta vocació de conscienciació social.
Com es veu a les fotos, no es nota. Principalment tu veus una foto d'aquests nens i dius, si no sembla que tingui res, no? Però la majoria d'aquests nens no parlen i tenen molts problemes de comunicació. Llavors, doncs, és arribar una miqueta amb aquesta transmissió que tenen les fotos, les imatges, a les persones que no tenen res a veure amb la diversitat funcional. Doncs és com arribar, és com fer-ho més proper al resta de la societat, de la nostra societat. No estoy familiarizada con el mundo del autismo y me pareció un poco complicada al principio, pero he de reconocer que después, una vez que ya empiezas y entras en la espiral, es como todo, ¿no? Acabas encontrando la manera de hacerlo, la manera de comunicarte con ellos. Los padres me ayudaron muchísimo, la verdad es que fue una experiencia muy bonita i molt, molt gratificant, molt gratificant.
La mostra fotogràfica Estereotípies es podrà veure al Centre Cultural Bellvitge-Gornal fins al 9 de gener.
Aquesta setmana us portem una mimagrada especial. Hem demanat a dos dels nostres companys que ens proposin lectures infantils. Us deixo amb la Marta i el Sergi.
Hola, sóc la Marta i us vinc a presentar aquest llibre de la tardor. És un llibre de busca i troba. En aquest cas és sobre l'estació de la tardor, però també n'hi ha de l'hivern, l'estiu i la primavera. I res, doncs ens presenta aquí una sèrie d'objectes que el que hem de fer és buscar-los a dins de l'escena que tenim a dalt. En aquest cas és un conte que ens agrada molt perquè els objectes són objectes quotidians però que ens ajuden a ampliar una miqueta el vocabulari que ja tenen els infants i a més, doncs, com veieu, les escenes són bastant plenes i és difícil trobar-los. A banda, també ens obre molt a la imaginació, a pensar què està passant a dins d'aquestes cases. A banda, hi ha objectes que es repeteixen com en totes les pàgines i que també doncs, és molt divertit anar cercant. A nosaltres aquest conte ens agrada molt, el vam conèixer a l'espai familiar on anàvem. Jo crec que és un conte ideal per infants d'entre 2 i 4 anys i sobretot doncs, més enllà que per una lectura de conte, aquest ens agrada molt per passar una estona amb família divertida i per anar-nos aproximant doncs, a la lectura mica en mica.
Hola, jo sóc el Sergi i la meva recomanació és el conte Els castellers, de l'editorial Estrella Polar, que és una editorial que sempre té molta cura de les cançons, contes i tradicions catalanes. En aquest cas, doncs, ens endinsa dins del món dels castellers, d'aquesta cultura popular catalana, i narra doncs, la història de la Sàmia, que és una nena petita que, mica a mica, doncs, va coneixent aquest món. Lògicament, surten els elements que no poden faltar mai en els castellers. Tenim timbals, tenim gralles, mica en mica, doncs, va coneixent tot aquest món. A banda, doncs, també té una part podem dir com més tècnica, que explica al nen o a la nena doncs, les parts del castell. La pinya, el tronc, els dosos, l'acoixador, l'enxaneta, explica com es carrega i es descarrega un castell. També va molt bé doncs, per si teniu l'oportunitat d'assistir en primera persona amb les criatures a una jornada castellera, doncs bé, ja venen com preparats, per així dir-ho, doncs per conèixer i saber en tot moment què està passant, perquè hi ha un toc d'inici, perquè fins que no sonen les gralles no comencen a aixecar-se els castells, perquè fa l'aleta l'enxaneta, i bé, en definitiva, una bona manera, com dèiem, d'endinsar-lo dins d'aquesta cultura popular catalana, en aquest cas dels castellers, i doncs veure tot el que comporta ser casteller o castellera, no? Que si no és tots a la una, tots fent pinya, doncs no hi ha resultat final que és el castell. I com dèiem, doncs molt recomanable aquest conte dels castellers de l'editorial Estrella Polar.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat i que també podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. Aquest és el darrer programa de l'any. Tot l'equip d'Aula LH us volem desitjar unes bones festes i molta energia per començar un nou any. Ens retrobem el 7 de gener. Us hi esperem. Fins aviat.